una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable.
Una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
Hoy, él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
La direcció de els sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram de data. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Corulla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de Posidònia i de la seva replantació. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Passejarem en bicicleta per la costa de Vilanova. Anirem a festa de festa a Calella. Sabrem exactament què han preparat per aquests dies. I acabarem el programa d'avui posant-nos còmodes, roba còmoda, per formar part de la plantada del Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. I que bé s'estava aquest matí a la platja. Digue-ho, confessa-ho.
Sí, estava una mica tapadot i...
Però després ha marxat tot, eh?
Sí, després el dia s'ha...
Sí, s'ha aixecat, digue-ho.
Aixecat,
sí, perquè
sí.
Estava mig adormit tot el matí.
I res, i la temperatura de l'aigua bé, moltíssima gent, avui a la platja a les 7 del matí.
Sí, què ha passat? És
semblava veritat. La Rambla de Tarragona de gent allí a les 7 del matí a la platja, però...
No, no, fer, has d'anar a aparcar a les 5 per poder arribar a la platja a les 7. Perquè si no, potser no trobes aparcament.
Una
ja us
cosa
aviso, eh?
Increïble, però ja està, res més.
Boníssim, eh? Boníssim. Això sí, recomanable, qualsevol platja... per poder fer esport i aquestes coses, no? Ja que estem, no només per passejar...
No, sí, clar.
No?
Sí, sí.
I cuideu-la, sisplau.
Cuideu-les. Cuideu-les. De fet, al fons, a la punta de la platja Rabassada,
sí?
Mirant la platja al costat dret, on ja comencen a haver-hi roques, allí, hi ha una brutícia de tovalloletes.
Què dius?
Increïble. Sí, sí. Jo no sé d'on surt això.
Però al fons?
Floten, però es veu.
Què dius? Això s'ha d'avisar.
Mar endins.
Però estava pensant que ahir comentàveu lo del tauró blau o el tauró blanc, ara me'n recordo.
Tauró blanc i dilluns ho vam comentar.
Sí, doncs
que hi ha hagut un tauró, s'ha avistat un tauró blanc, per qui no ho sàpiga, a les costes mediterrànies a Itàlia.
Doncs imagina't com deu estar l'Atlàntic. Ahir ho deixo, m'entens, no?
Hi ha diferents motius, ja ho vam comentar. Hi ha una entrevista, si voleu recuperar-la, la teniu a dilluns, però hi ha diferents motius. Vinga, va, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, aquí de dimecres, aquí baix almenys fa un vent, una brisa, s'està, la veritat, molt bé. La calor no es nota perquè el corre està aire. Estem molt bé.
Home, la calor apreta, eh? Vull dir, ja iret, però apreta, apreta. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Avui fa un dia també una mica tapadot amb tramuntaneta i aquestes coses, però és agradable, eh? És el quic-cac aquells de l'estiu. Ja tindrem temps i estona per passar la caloreta. I això que dèieu de les tovalloletes aquestes i por ahí, això... Però tot arreu hi ha el mateix. Ahir la meva companya Ona també donava una notícia de no sé si era Sant Feliu de Guíxols,
sí,
que també
sí,
tenen
precisament, sí.
El mateix tens problema raó. A les tovalloletes. Els pescadors de Badalona, que han posat alguna imatge d'allà del pont del petroli o de més cap allà, de com està el fons de les plages de Badalona, allò és... no sé, tu, no es pot acabar amb això d'una santa vegada i cuidar entre tots una miqueta més el mar, que no costa res, que no costa ni un pijo...
Sí, sí, jo, sí, aquí a Tarragona jo crec que tan heavy com enguany mai ho havíem vist, o almenys jo no ho recordo, no en sóc conscient, però sí, sí, a veure si ho cuidem tot una miqueta més. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blarla. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Bé, primer de tot el temps aquí a Vilanova també hem començat tapadets, però ara mateix s'ha de dir que fa un dia que és fantàstic. Sol, cel blau, temperatura... caloreta, però de la que es pot aguantar, o sigui que tot molt bé, aquí no ens hem de queixar, i de moment tampoc ens hem de queixar del tema de tovalloletes a la platja al nivell que esteu dient vosaltres. De moment estem tenint sort, tot i que algú em fa pensar que en algun moment de l'estiu em sembla que arribarem també al mateix estat, perquè està la cosa que pinta bastant malament amb tot aquest tema.
Veurem a veure què passa, i anem a saludar també l'Oriol Leodés de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, aquí ens ha plogut, aquest matí. Aquí ha fet un xàfec, un ruixadet, no sé quina hora eren, per les 10, les 11. Déu-n'hi-do, ha plogut una miqueta, sí, ha fet un ruixadet. I ara no, ara està mig, allò que, bé, ni fa sol ni està núvol, està allò tapadot. I això de les tovalloguetes, sí, és un problema. És tan fàcil com no llançar-les al vàter. És que allà no es poden llançar al vàter, i molta gent és el que fa. Després o van a les depuradores o van directament al mar. És un problema gros que té solució, no tirar-les al vàter, però no, i això sembla que costa d'entendre.
Sí, veurem a veure si, què passa, com avança l'estiu, però a veure si la gent agafa una miqueta de conscienciació amb això i ho cuidem tot plegat, com dèiem al principi. Vinga, va, deixem el tema d'aquí, anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la marca de garantia Gamba de Palamós ja compta amb 140 empreses adherides. Sergi.
Doncs sí, aquest segell de garantia va arrencar fa 30 anys i des d'aleshores cap a 140 firmes entre restaurants, distribuïdors, peixateries i empreses transformadores s'han certificat. Per aconseguir-ho, les empreses passen per un procés d'auditoria, fan uns tràmits administratius i paguen una quota, tot perquè el client final tingui la certesa absoluta que consumeix gamba de Palamós tractada amb els protocols de qualitat més alts en totes les seves talles. Escoltem com ens ho explica Sílvia Romero, que és la cap de l'àrea de promoció econòmica i turística de l'Ajuntament de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
Que anem creixent amb la banda dels restaurants, afortunadament. Pescadors els tenim tots certificats, les peixateries del mercat de Palamós estan totes certificades, distribuïdors, molts dels que compren a la llotja ja estan certificats, perquè tenim una feina que és més limitada, és a dir, són els operadors que són, i anem creixent per la banda del restaurant, perquè el restaurant cada vegada, i és veritat perquè el client també ho demana, vol més producte certificat, vol més producte que acrediti la seva traçabilitat, el seu origen. I afortunadament Palamós té una gamba que ho acredita, que acredita la traçabilitat, que acredita l'origen i que acredita el valor, diguéssim, i per tant cada vegada són més els restaurants que hi aposten.
Aquesta marca de garantia de gamba de Palamós té com a objecte diferenciar, promoure i protegir a través del pla de control correcte complint els requisits que afecten a les fases d'explotació, captura, primera venda a la llotja de Palamós, comercialització, manipulació i venda del producte. Un altre dels instruments per promocionar la gamba de Palamós, en aquest cas el dels restaurants, és el menú de la gamba, que aquest any, com hem informat ja aquí a la Randa Mar, hi participen 11 establiments de Palamós, però també algun de fora. La promoció, aneu per atenció, perquè s'acaba aquest mateix dissabte, que coincideix precisament amb la celebració de la Fira de la Gamba.
L'Estartit prepara tres activitats d'estiu per divulgar la Reserva Marina de les Illes Medes.
Doncs sí, l'Espai Medes de l'Estartit ha presentat aquestes tres propostes per aprofundir en els valors naturals i la història de l'espai protegit de les Medes. La proposta s'impulsa des del Parc Natural de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter, i proposa tres activitats pel públic familiar que es programaran entre juliol i agost d'aquest estiu. Són tres visites guiades. La primera, l'exposició Un viatge al fons del mar, amb l'acompanyament de guies del parc, això està a l'Espai Medes, i aquestes visites es faran els dissabtes i diumenges. Permetran aprofundir en el coneixement de la reserva natural. La segona proposta està encarada cap a un públic més infantil i porta el nom A les Medes hi ha un tresor, una visita en format de gincama per la matèria i amb participació dels capgrossos de l'Estartit. El programa es completa amb la visita teatralitzada a l'Estartit quan es fa de nit, estrenada amb èxit l'any passat i que es torna a repetir enguany.
Baixem cap al Delta de l'Ebre. Deltebre torna aquest cap de setmana a mirar els seus orígens amb la celebració de la Festa de la Plantada, una cita que vol posar en valor la identitat del municipi i fer viure en primera persona el procés de l'arròs cel.
Sí, Marina, la jornada central serà este diumenge 14 de juny a la finca de Bombita, amb activitats per a tots els públics i un ampli ventall de propostes culturals, gastronòmiques i tradicionals. La regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, Lola Casanova, ha destacat que la festa permet conèixer d'on surt l'arròs i tot el seu procés i reforça el vincle amb la terra, la natura i el patrimoni immaterial del municipi.
Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat, i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pogués veure i viure-ho en primera persona.
El programa arrenca este divendres amb activitats adreçades a l'alumnat de 5è dels centres educatius de Deltebre, que coneixerà des de prop diferents experiències vinculades a la festa.
L'alumnat de 5è dels centres educatius de Deltebre venen i els expliquen de primera mà, doncs els fan un tastet de cada una de les experiències perquè ho visquen i ho coneguen bueno, des de minuts, d'on surt i puguen estar com més atents. A més, en ells els preparem també una projecció perquè també ho vegin en imatges, que també els ajuda molt, i els ho expliquen diferents portaveus, diguéssim, de cada una de les activitats, i també ells mateixos després poden fer diferents activitats, esmorzen allí i van també a veure tot l'entorn tan preciós que tenim aquí a Bonvita.
Diumenge, el gran dia començarà a les 10:30 del matí amb sortides guiades en bicicleta i també amb rutes en carretes adaptades, pensades perquè hi puga participar gent amb mobilitat reduïda. També hi haurà passejades en barca de perxà, una de les propostes més autèntiques de la jornada.
Diferents sortides guiades en bicicleta, que ja comencen les primeres a les 10:30 per a la gent que no vulgui massa solet. Llavors és molt, molt bonic perquè des de les primeres sortides pues, se veuen normalment molts animals al que és la llacuna del Canal Vell, que és un lloc que normalment no es pot accedir, i llavors hi ha sortides en carros no tradicionals, sinó en carretes, diguéssim, per a poder carregar més persones amb problemes de mobilitat, i la resta pues, poden fer l'excursió en bicicleta. Són guiades en guies especialistes del parc, i llavors també hi ha passejades en barques de perxà, que també bueno, és una experiència, per qui no l'ha viscut, molt, molt xula i molt autèntica.
Al llarg del dia els assistents podran gaudir de la plantada de l'arròs, actuacions de la rondalla, música de sardanes i jotes, tastos gastronòmics, volíem dir, paradetes d'artesania, un sainet del Delta de Atre i la lluita al bac, una de les expressions més singulars de la cultura local. La festa, pensada per a públic familiar i oberta també a visitants de fora, se celebrarà en un entorn molt especial com és Bonvita, un entorn natural privilegiat que, segons la regidora, dona un valor afegit a l'experiència. Fem aturada a les costes del Garraf. Avui s'ha posat en marxa a Vilanova i la Geltrú la campanya de prevenció i control dels mosquits, coincidint amb l'activació aquest mes dels protocols de vigilància i control d'arbovirosis, impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Carla.
Sí, Vilanova ha iniciat per la Rambla principal, la Rambla de la Pau i els carrers del centre les accions de prevenció i control dels mosquits d'aquest estiu. L'actuació consisteix a introduir un producte natural que no té riscos per a les persones als embornals del clavegueram, on s'hi acumula aigua i on és fàcil que hi hagi la presència de larves de mosquits. Ho explica Mercè Jaques, tècnica de Salut Pública de Vilanova.
Ja ha començat l'etapa doncs, d'actuació contra els mosquits. Abans era molt contra el mosquit tigre, ara ja parlem de mosquits en general. L'actuació que es fa als embornals sí que és pel mosquit tigre. El mosquit comú que ja teníem de fa temps, com el tigre, són vectors per transmetre malalties. I llavors el que interessa és eliminar aquests vectors el més aviat possible. Per tant, si actuem ara, que estan encara molts en fase de larva, doncs aquests ja no seran mosquits adults i hi haurà menys població de mosquits adults.
L'actuació iniciada avui, que s'allargarà uns dies a la ciutat, forma part del Pla Municipal de Prevenció i Control de Mosquits i està coordinada amb les directrius de les autoritats sanitàries. S'actua a l'espai públic i l'objectiu és arribar a diferents punts de la ciutat, però també es demana la col·laboració ciutadana per reduir la proliferació de mosquits, especialment el mosquit tigre, que acostuma a criar en petits recipients amb aigua acumulada, també en espais privats.
Un plat sota un test, una petita decoració que estigui a l'exterior, que també s'hi acumuli aigua, amb la quantitat que cap en un didal, o fins i tot en la closca d'un cargol s'ha vist que hi poden haver un cargol mort que queda a la natura, en la closca l'aigua que hi ha allà és suficient perquè es desenvolupin les larves del mosquit. Llavors, bueno, doncs comencem temporada i per això quan comença la temporada diem, sembla que no n'hi ha tants de mosquits, i quan arriba el setembre n'hi ha moltíssims perquè és exponencial el creixement. Llavors s'ha d'atacar tots els flancs.
recomana, doncs, per exemple, evitar acumulacions d'aigua en espais exteriors, mantenir nets els desguassos i tapar dipòsits i contenidors d'aigua.
L'atur ha baixat a tots els municipis del Garraf el mes de maig. Són les darreres dades que ha fet públic l'Observatori de Treball de la Generalitat.
A les portes de l'estiu es constata una major contractació que es tradueix en menys persones aturades registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya respecte al mes d'abril. Ara són 6.860 les persones sense feina a la comarca, 122 persones menys que a l'abril. La davallada d'aturats és general a tots els municipis. A Vilanova l'atur ha baixat en 30 persones aquest mes de maig i són ara 3.263 les persones sense feina a tancament del mes de maig. A Sant Pere de Ribes són 1.445, 39 persones menys a la recerca de feina, i a Sitges també baixa la xifra de persones desocupades. Al maig en són 933, 23 persones menys que a l'abril. Cubelles registra 768 aturats al mes de maig, 15 menys que a l'abril. També baixa Canyelles, que registra 253 aturats, i Olivella, 198. Ara fa just un any, al maig de 2025, es tancava amb un total de 7.111 persones sense feina aquí al Garraf. En un any, l'atur ha baixat de la comarca pràcticament en 250 persones. Dades positives, doncs, també pel que fa a l'atur intercomarcal.
Anem ara fins les costes del Maresme. L'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració i consolidació del castell gràcies a una inversió de 2,99 milions d'euros finançada a través dels fons europeus Next Generation. Es tracta de la inversió més important executada fins ara a la fortalesa i marca un pas decisiu cap a la seva reobertura al públic, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, la calor i el bon temps han accelerat la temporada de platges. Al maig ja es va poder veure el Cavalló amb una bona ocupació i el primer cap de setmana de juny no ha estat una excepció. Aparcament i guinguetes plenes, tot i que encara està lluny de les imatges de col·lapse i cotxes que s'han vist els darrers anys, el juliol i l'agost, aquests dies ja es deixa entreveure el bullici que vindrà. Una situació que, tot i ser previsible, no es pot regular perquè la competència de l'espai no és de l'Ajuntament d'Arenys, sinó que és de costes de l'Estat. L'alcalde arenyenc, Estanis Forç, avisa que l'única solució viable és cobrar un peatge d'import mínim per frenar l'arribada de cotxes de fora. Així ho ha dit al programa El Dominical de Ràdio Arenys aquest cap de setmana.
L'eina bona seria que ens permetessin fer pagar un peatge o fer pagar ni que fos un euro, però així ens faria, perquè això és un efecte crida. No hi ha cap platja entre Barcelona i la Jonquera que sigui... Més aviat és que ja no hi ha platja que s'hi pugui aparcar. Per tant, nosaltres som una rara avis, és veritat, hem sabut, doncs, entre tots, doncs, fer, doncs, que ens deixessin aparcar, i entenem que és una platja que no és urbana, que és interurbana, perquè, i que, per tant, la solució és aquesta. La solució seria, doncs, que ens permetessin, doncs, fer un pagament com s'havia fet antigament.
Una idea que ara mateix és inviable, ja que la voluntat del govern espanyol és tallar el trànsit definitiu a l'espai, com ha fet en altres platges del Maresme. Per altra banda, hi ha l'accés pel Rial de la Serp, que té una neteja pendent perquè pugui ser apte per la circulació.
I hem netejat aquest cap de setmana una actuació prevista que crec que la farem ja aquesta setmana, que fa molts de mesos que l'estem demanant, que és una empresa que obre, no tan sols has d'obrir el pas, sinó que has d'obrir el pas fins a la platja.
Si perquè l'aigua desguassi.
No desguassa la sorra, però potser un metre, dos metres per sobre. I a partir d'aquí tindríem que fer. Ara caminant sí que hi pots passar-hi, però la part de dalt amb el cotxe no hi pots passar, i en part ja davant de Canguri hi ha com un
esgló,
que jo, si és que algú allà és de nit i no se'n dona compte, t'ho trenques. Per tant, això ho tindríem, perquè això seria una molt bona solució per poder-ho treure. Yeah.
En paral·lel, el consistori assegura que la policia local estarà disponible per ajudar a la regularització del trànsit en l'accés des de la Nacional 2, una tasca que assumiran sols, perquè Mossos d'Esquadra no ho considera una prioritat, tenint en compte la realitat total del trànsit els caps de setmana a la costa catalana.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Passeig de les Palmeres de Tarragona acollirà la primera edició de les jornades gastronòmiques Foc i Fogons, una experiència que combinarà restauració, focs artificials i música en directe. La proposta que impulsa l'Associació de Comerciants Viater i l'Ajuntament de Tarragona es durà a terme durant 5 nits, entre el 30 de juny i el 4 de juliol. La cita coincideix amb el concurs internacional de focs artificials i es recupera el que eren els sopars a la fresca al Passeig de les Palmeres. Entre les 6 de la tarda i la 1 de la mitjanit, 7 establiments oferiran els seus productes a un preu de 6 euros la tapa i 12 euros al plat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada encara per aquests vents que seran força variables en direcció. De moment, al nord de la Costa Brava continuarà el vent de gregal i també de tramuntana. Hi ha força corrent de gregal en aquesta zona de Girona, especialment mar endins. Per tant, compta amb aquesta mar de fons que tenim i, de fet, la mar de vent que continuarà sent de maró en general. Per tant, onades de metre i mig, dos metres en alguns moments. La costa barcelonina quedarà a recer d'aquesta tramuntana i tindrem vents de refrontall, per tant, una mica del regolf del sud-est. I a la Costa Daurada, del vent de mestral que teníem aquest matí, passarem també a vent de xaloc aquesta tarda, amb marejol, marós i de cas. Els núvols també s'han d'anar trencant. Pel que fa al dijous, una situació molt semblant a la d'avui. Començarem el matí amb una miqueta de mestralet a la Costa Daurada, també tramuntant a la Costa Brava Nord, vent de sud a la costa barcelonina. Durant la tarda gairebé a tot arreu, el vent s'anirà imposant de migjorn, en general amb marejol. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa del conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona sí que destaquem alguns trams de circulació intensa a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, tal com observem per càmeres en sentit Barcelona, i també de la zona del Vallès, a la C58, entre Montcada, Reixac i el Mus de la Trinitat, i també laterals de l'autopista P7, a la B30, entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades també la ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, i a la Porta Nova Santa Coloma de Gramenet, per càmeres, també observem un quilòmetre d'aturades en sentit al Mus de la Trinitat. De moment, això és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Profunditats de l'actualitat.
Volem començar parlant al programa d'avui d'un projecte de recuperació de Posidònia i no ho fan futurs, ho fan futurs professionals, alumnes de l'Institut d'Horticultura de Reus. El projecte està destinat a la platja Cabet de Cambrils i per entendre una miqueta millor en parlem amb una de les professionals de l'Institut, amb una de les seves professores, la Sílvia Gràcia. Molt bona tarda, Sílvia.
Hola, molt bona tarda.
Anem a pams. Primer de tot, com sorgeix aquest projecte?
Bé, aquest projecte sorgeix primer perquè en el món hi ha d'haver gent amb iniciativa o gent una mica friqui, però bé, jo feia molt de temps que buscava aquest projecte, tenia la idea d'intentar fer alguna cosa pel medi marí, no? I va sortir la iniciativa des de l'Ajuntament de Cambrils de poder fer un projecte precisament per això, no? Per a la repoblació de la Posidònia de la platja del Cabet, doncs que està una mica deteriorada.
Això t'anava a preguntar, en quin estat està actualment aquesta platja Cabet? A més, sé que tu hi vas bastant per allí.
Sí, és una platja que la veritat que els que som usuaris li diem Caribet, perquè tenim una... Bé, hi ha una molt, l'ecosistema d'allí de la Posidònia, a les praderies de Posidònia, és molt ric. Ara mateix, per exemple, estem veient sípies, pops, comencen a arribar els llobarros, bé, infinitat d'espècies.
Llavors, l'Ajuntament de Cambrils va treure un projecte per repoblar aquesta zona de la platja i vosaltres vau decidir recollir la proposta, no?
Sí. L'Ajuntament de Cambrils fa la proposta a l'associació KBKBET, del qual jo també formo part. I cosetes de la vida, doncs, que estic també com a cap de seminari a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus. I llavors vam fer... Bé, vam entrar a Macera, vam parlar de com podíem tirar endavant això. Primer vam demanar... Ens vam reunir amb el director de l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus i vam veure com podíem fer la proposta de tot el tema per a fer el projecte. Clar, la Posidònia és una planta endèmica i protegida del Mediterrani, amb la qual cosa no podem agafar res d'ella. Per tant, primer, bueno, ens vam haver d'assessorar. Ens vam haver d'assessorar amb professionals que ja havien fet aquest tipus de replantació a les Illes Balears, amb el doctor David Celdran i amb Elisenda Oliver. Els vam convidar a l'institut, ens vam fer xerrades per tot l'alumnat.
De fet, la temporada passada vam parlar amb ells per aquest projecte que tenien de replantació de Posidònia.
Molt bé, sí, va ser un projecte que liderava IMEDEA.
Sí, exactament.
Amb el PSIC, sí, sí.
Sí, sí, sí. I llavors, quan tu arribes a l'institut, perquè clar, és un cicle d'horticultura, vull dir, estan acostumats a plantar, perquè m'entengueu, tomaqueres, enciams, quan tu arribes a l'institut i dius, i si plantem Posidònia, quina va ser la reacció?
Clar, va ser la reacció de dir, a veure, Sílvia, per favor. Bueno, la cosa és que dintre d'horticultura i jardineria també tenim el cicle superior d'educació i control mediambiental, que llavors aquí és on l'alumnat ha vist una oportunitat de futur, al final, no? Llavors, bueno, el que és l'equip docent ho veu amb molt bons ulls de tirar endavant aquest projecte i, ja dic, assessorats doncs, amb els doctors, amb xerrades, amb videoconferències, i al final doncs, hem tirat el projecte endavant. Com l'hem tirat endavant? Doncs primer hem de demanar permisos a la Generalitat, perquè com és una planta protegida, el que necessitem és... perquè això és pioner, hem agafat, en lloc de fer el que es fa normalment aquí a la Costa Brava i tal, que el que fan és agafar els esqueixos de Posidònia, nosaltres el que estem fent és mitjançant la seva llavor. Això és bastant difícil, però genèticament és molt millor.
I d'on traieu les llavors?
Exacte, d'on traieu les llavors. Això és la cosa difícil. No podem agafar les llavors de la planta, a banda no es veuen perquè són de color verd igual que la Posidònia i llavors no es veuen. El que hem d'esperar és que hi hagi un temporal i durant 4 setmanes, que és quan la planta allibera aquella llavor, és quan nosaltres la podem recol·lectar, però a on? A la platja. Arriba a la vora de la platja. Sempre, o sigui, quan hi hagi un temporal.
Arran de platja, per exemple.
Arran de platja, però que la pot agafar qualsevol? No, has de tenir un permís de la Generalitat. I no te'l donen, així com així. Llavors has de demanar, has d'ensenyar el projecte, etc. La cosa és que ens van donar el permís i vam poder recol·lectar en total de la platja del Cabet, doncs 60 llavors.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I com heu aprendre a distingir aquesta llavor? Perquè entenc que els alumnes poca idea o pocs coneixements devien tenir i que no és una llavor que estàs acostumat a veure o que tens familiaritzada.
Exacte. Aquesta llavor té una forma d'oliva, oliva verda. De fet, es diu oliva de mar. És una llavor que té una curassa esponjosa que quan s'obre és on hi ha el pinyol. I aquest pinyol que és de color verd és el que a partir d'allí sortirà la primera plàntula. O sigui, sortirà la plàntula.
I ens hem d'imaginar, després d'un temporal, els alumnes anant a la platja.
Sí, sí. Així ha sigut. Així ha sigut. Hi ha registre fotogràfic, de tot. Sí, sí, ha sigut així. Sí, sí.
Enguany ho he tingut relativament fàcil perquè hi ha hagut alguns temporals.
Durant l'època que tocava, que era ara, era fa un mes o així, va resultar que hi havia un anticicló i no hi havia manera. I llavors no hem recol·lectat tantes com haguéssim volgut. Però vaja, per començar, perquè això és una prova pilot, això ja et dic que no es fa, ni menys amb alumnat, doncs bé, doncs... Jo crec que és un èxit. A més, ens estan creixent, ens estan sortint sanes, ja portem un mes i mig que les tenim en peixeres sota control, paràmetres físico-químics.
Ara parlarem d'això, però, clar, com bé dius, no és fàcil d'organitzar tot no. Això, perquè depens d'un temporal, depens d'uns permisos, i no pots dir, doncs el dia 24 de març anirem a buscar llavors. Com ho heu fet per poder organitzar tot això?
Clar, miràvem aplicacions que hi ha per veure l'estat de la mar, veure si hi havia llevantades, i anàvem, clar, i a més només podíem recol·lectar a la platja del Cabet, no podíem sortir d'allí. Llavors, doncs bé, com que hi ha alumnat que va de matí i alumnat que va de tarda, doncs anàvem a torns una miqueta. Llavors jo els avisava, avui és bon dia, vinga, si podem, hi anem, no? I llavors hi havia dos o tres responsables que hi anaven.
I un cop veu aconseguir aquestes llavors, quines són les passes que veu seguir o que veu haver de seguir per poder plantar aquesta posidònia? Perquè entenc que no es planta a un hort com faríem habitualment, plantant qualsevol altra cosa.
Clar, tu normalment en un hort, com dius tu, tu agafes la llavor i la soterres, no? Aquesta no, aquesta llavor precisament no la pots soterrar perquè és de color verd i fa la fotosíntesi. Necessita que no la soterris i amb llum ha d'anar una peixera amb una llum adient perquè ella pugui fer la fotosíntesi, i a partir d'aquí, dins de la llavor ja té els seus nutrients i comença a germinar. La veritat que és molt bonic, perquè germina i també arrela. Uh-huh. És molt bonic, sí.
I tot això amb peixeres, amb aigua de mar?
Tot això amb peixeres, aigua de mar que prèviament li hem fet un autoclau per eliminar qualsevol tipus de microorganismes que puguin fer malbé la planta al final. No? Les llavors han sigut seleccionades perquè les que vèiem, clar, arribaven llavors, a vegades les llavors aquestes que ens arribaven doncs no havien estat amagatzemades en les condicions adients perquè ha d'estar per sota de 18 graus, llavors les seleccionaven amb l'alumnat, bueno, sí, una feina darrere que... sí.
Uh-huh. I ara ho teniu plantat?
Ara, de moment, estan a la peixera, anant creixent.
60...
Han mort unes quantes. Ah, aquestes hi ha unes quantes que no han sobreviscut. Les hem extret, precisament perquè no agafin... Les altres no en malalteixin. Les hem extret, tenim tot un registre. Controlem el pH, controlem la salinitat, la temperatura, amoni i altres paràmetres. Llavors, això, fem un registre diari, fem una fotografia diària. I sí, al final devem tenir unes 40 i pico. Ara hem demanat els permisos per a portar-les una altra vegada al mar.
Ara anirem aquí.
Vale.
Però abans, llavors, clar, aquesta aigua de mar també ho veu haver d'agafar de la mateixa platja.
Sí, de la mateixa platja hem agafat, tot igual.
I no s'ha de canviar ni res, no? Entenc.
No, simplement controlar la sal. Perquè si augmenta de sal, és a dir, si en aquella peixera s'evapora l'aigua, al final es farà més salina i acabarà morint la planta. Llavors, sí, s'ha d'anar controlant. Llavors, quan veiem que la salinitat augmenta, afegim una mica d'aigua destil·lada. I així anem anant regulant.
D'acord. I heu de tenir llum totes les hores del dia?
Sí, el que hem fet és un simulacre de la llum que tindria ara la planta, no? Aproximadament unes 12 hores. I tenim les llums, això, connectades, doncs... Fem un dia i nit.
Mm-hmm. Per arribar fins aquí... Com heu hagut de formar a tots aquests alumnes?
Clar, això és molt interessant, perquè ells primer, clar, és el que deies, no? Estàs en un institut doncs, de forestal, de, no? El mar no es treballa. Llavors, clar, vam començar a treballar la cartografia, però en medi marí, és a dir, la batimetria, i veure en quins llocs hi ha Posidònia, Cimodocea, etc. Això seria una part. Després l'ecosistema, tot l'ecosistema que acompanya la Posidònia, tot el tracte mediambiental que pot fer l'alumne pedagògicament, la veritat que hem fet un bon treball darrere.
I van venir professionals també, entenc, del tema, perquè suposo que vosaltres ara ho domineu, però fins al moment tant no ho devíeu dominar.
No, fins al moment no ho dominant. De fet, estic una mica en xoc de l'èxit que m'estem obtenint, o sigui que ens està sortint bé, perquè...
I la reacció dels alumnes, vull dir, els alumnes, els hi ha agradat la iniciativa?
Els alumnes estan molt contents. De fet, estic en contacte amb ells perquè ells ara ja han acabat, ara estan fent els exàmens finals i això, i estem en contacte amb ells perquè si hi ha el moment d'anar a repoblar, no, poder fer una miqueta de O sigui, hi vagin ells també. Estem, està tot una mica connectat.
De fet, he tafanejat abans de tot això i he vist una foto que els alumnes a la platja Cabet i a Mar hi van entrar.
Sí, a veure, tot això comença... És que clar, això es comença fa igual 5 anys endarrere, quan jo estava a l'ESO.
Imagina.
A l'ESO. Jo així pensant, no? Ostres, si es repobla el bosc, perquè no podem fer la Posidònia? I anant investigant, al final, doncs mira, els astres, no sé, se'ls van alinear i hem arribat aquí, no? Nosaltres vam començar a fer una excursió que es fa sempre cada any com a dinàmica de grup i vam pensar, home, ells que són d'educació i control ambiental, per què no anem a la platja del Cabet, que és un bon lloc per conèixer, no? I vam anar, clar, ells van al·lucinar, perquè clar, estrelles de mar, pops, erissons, pepinos de mar, cogombres de mar, perdoneu.
No passa res. Hi ha molta biodiversitat a la platja del Cabet.
I llavors, clar, van al·lucinar i van dir, bueno, doncs aquí teniu un ventall gran, no?, de futur per vosaltres. I llavors va esdevenir, van contactar amb nosaltres l'Ajuntament i tot va anar, és que ha anat com a rodat.
I ara ho deies, la planta ha germinat, la planta ha crescut i esteu demanant permisos per poder replantar-la.
Exacte. On es fa això? Val, anirem igualment al Patge del Cabet. La planta s'ha d'ancorar d'alguna manera perquè amb les corrents no marxi. On ho fas? Ho fas normalment en una zona que ha estat degradada, una zona que s'anomena mata morta. És com una mena de roca, i allí és on anirien.
Sí, ens hem d'imaginar com passant una terra, roca. Com si hi hagués un bosc i hi hagués una zona...
Una clariana.
Exacte.
O sigui, la idea és que entre Posidònia i Posidònia puguis tornar a formar tota una continuïtat. Aquesta seria la idea. I com ho fas? Doncs igual que es faria amb un bosc, amb un marc de plantació, amb veure quantes plàntules de posidònies poses per metre quadrat, i després d'això és fer el control i avaluació, o sigui, fer un seguiment del que passa. No sé, allò segueix, tira endavant, mora, o què passa? Començar.
I això, més o menys, quan ho podríeu fer? O sigui, hi ha una època per poder replantar la posidònia? Hi ha una època que sigui més adient que una altra?
Hem de mirar sobretot que el mar estigui calmat, que normalment és ara, no? amb anticiclons, no? Que el mar està més tranquil. Seria tota l'època d'estiu, setembre, octubre, no? Que és quan tenim la mar més calmada. Pensa que la Posidònia, quan ella surt, o sigui, la llavor, quan cau, no? Quan s'obre aquesta capa que porta, aquesta protecció que porta, i s'obre i cau per gravetat al mar, ella, si troba un lloc adient, arrela i tira endavant sola. Llavors nosaltres, bueno, el que farem és ajudar-la i a veure si ens en sortim.
De fet, hi ha experiències, ara parlàvem de Mallorca, Mallorca és un bon exemple d'això, sí. Hi ha experiències que han tingut bons resultats a l'hora de replantar Posidònia.
Sí, de fet ara, tant a Mallorca, les Illes Balears, com a... Ara, avui llegia una notícia que es destinaran, va ser la que he llegit, 3.000 euros a la Costa Brava, per a fer replantació de Posidònia, però no ho fan amb llavor, ho faran amb esqueixos, que és molt més fàcil.
La idea és, si tot funciona d'aquest projecte, poder-lo anar repetint?
Jo crec que sí. Sí, sí, la idea, ja tenim tot el material, per tant, jo crec que sí, pedagògicament, jo crec que és bo per l'alumnat. Al final...
I amb l'Ajuntament de Cambrils, que és qui va fer la proposta, heu tingut contacte a partir d'aquí?
Bé, hem anat tenint contacte, però últimament l'Ajuntament de Cambrils està tenint bastanta problemàtica, em sembla, estan molta gent en vaga i la veritat és que... però sí, anem mantenint el contacte tot el que podem.
Hem parlat molt de Posidònia en aquest programa, ho expliquem molt, però fem un petit recordatori. Quina és la importància de la Posidònia en tot això? Perquè al final és vital pel mar.
És vital pel mar, és vital per moltes coses. Bàsicament, i molt ràpidament, té tres funcions. La primera funció, pel canvi climàtic, no?, i per l'escalfament global, és que és una gran captadora de diòxid de carboni mitjançant la fotosíntesi, i és un diòxid de carboni que ja no retorna a l'atmosfera. És a dir, se'l queda, no?, dins del seu metabolisme. Per què? Perquè una pradera de pocció de neus, doncs, al final no es crema, no té un incendi, amb la qual cosa sempre es quedarà.
Sí, però es crema quan hi ha aquestes temperatures tan elevades, també moren les praderies de pocció de neus.
Sí, també moren.
Les onades de calor també les pateixen d'alguna manera.
Exacte, també. Per això és important, no? Les onades de calor, doncs tot és pel canvi climàtic, l'efecte hivernacle, etcètera, no? Al final, l'efecte, l'esclafament global, un dels principals i l'acidificació dels oceans és el diòxid de carboni. Si ella i el capta és una gran captadora, doncs això ho tenim molt guanyat. L'altra funció seria, doncs, que serveix de refugi per a alevins, perquè les espècies grans, doncs, taurons, llobarros, barracudes, van i deixen els ous, no?, a les mates de Posidònia, i això els serveix de refugi mentre són alevins. Quan ja són més grans, doncs marxen una altra vegada cap al fons del mar. I l'altra funció que té la Posidònia seria forma com una barrera, de manera que quan hi ha grans llevantades o danes, el que fa és evitar que la sorra acabi desapareixent, no? Que cada any i cada any haguem de tornar a omplir de sorra les platges.
Doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Sílvia, estarem pendents, i si podeu sortir a replantar ens avises.
Home, i tant. Home, i tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Continuem mirant d'alguna manera el fons marí i avui obrim el nostre espai de pesca amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable per parlar de més temes legals que no pas pràctics pel que fa al nou aplicatiu de la pesca REC. Sergi.
Sí, Marina, justament l'associació i tres entitats més de tot l'Estat han presentat un recurs al voltant de com s'ha desplegat aquesta eina, i per fer-ho, per donar més explicacions i posar una miqueta de llum a tot plegat, tenim a l'Oriol Ribalta, membre de la Junta de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable. Oriol, molt benvingut a la Ronda Mar.
Hola, bona tarda.
Doncs, Oriol, dèiem això, no? Fa uns mesos que corre això del Pesca REC, aproximadament des d'inicis d'any o primer inicis d'any, amb molts entrebancs que han portat fins i tot fins a aquest recurs que heu presentat ara.
Sí, efectivament. De fet, una mica nosaltres havíem parlat amb el Ministeri ja fa més d'un any que estàvem preparant aquesta aplicació. Vam quedar que la faríem una miqueta a dues mans, que aniríem pensant, que comentaríem les coses per facilitar que la gent fes les declaracions i tot plegat, i bueno, curiosament, com moltes vegades, no ens van dir mai més res, i tot d'una apareix amb errors, apareix amb un nombre d'espècies que és una exageració, que sobrepassa molt el mandat de la Unió Europea que tenia Espanya respecte a la declaració de captures de la pesca recreativa. I després de pensar-nos una miqueta, al final hem decidit, doncs, posar un recurs perquè, diguéssim, és que no hi estem d'acord. No hi estem d'acord, senzillament.
No tant en el fons, sinó en el mode que s'ha desplegat, o concretament en l'aplicatiu que ha fet servir l'Estat espanyol.
Bueno, l'aplicatiu que ha fet servir l'Estat espanyol és molt curiós, perquè la Unió Europea ja n'ha fet un i el posa a disposició dels països membres, i diguéssim, sense gastar un ral, diguéssim, ens podíem posar a fer aquesta declaració. El que passa que el Ministeri ha sigut molt més ambiciós i ha volgut omplir-ho i farcir-ho de moltes més coses. En comptes de les 15 espècies, 14-15, que la Unió Europea vol tenir controlades a efectes de gestió de les pesqueries, primer de tot teníem 149 espècies, fins i tot el coral, és a dir, que hi havia errors de bulto en la seva creació. Ho han anat rebaixant, ara estem al voltant d'una 64 aproximadament, és a dir, i a més ara hi ha hagut una altra actualització aquesta setmana de l'aplicació, i ara deixa de reconèixer el que té l'aplicació, no reconeix la teva contrasenya, no reconeix la teva llicència, i a sobre és una cosa que va molt malament, a sobre no funciona. Però vaja, sobretot motiu és perquè, primer, ho havíem de fer a dues mans, treballar amb ells conjuntament, ja vam dir que estàvem d'acord, que si la Unió Europea vol saber les captures d'unes espècies determinades, té tot el dret, perquè és una gestió d'un recurs pesquer que a tots ens interessa que estigui bé. El que passa que el Ministeri s'ha obert que ho tens que declarar tot i s'ha ficat en coses que no les demana la Unió Europea. I llavors, bueno, per què ho vols saber? Això vol saber l'hora que surts, l'hora que tornes, vol saber si un peix el tornes o no el tornes. Escolta, però què? A més, el que torno l'haig de medir i l'haig de pesar. Vull dir, és una cosa, és un desconeixement complet de la pesca recreativa de la nostra activitat. I llavors, pues, clar, pues, escolta, ens hem concentrat, hem vist que pot ser que tinguin algun error, sobretot de tràmit d'aquest decret, i que amb el contingut estem absolutament en desacord. En general estem d'acord. No és que estiguem en desacord de declarar, estem molt d'acord en declarar, però no fer-ho d'aquesta manera, simplement. És per aquest motiu que hem entrat en aquesta acció, que es pot entendre tan agressiva, però pensem que no ho és, i simplement que se'ns ha ignorat totalment. Nosaltres estàvem a favor d'això.
Què n'espereu? Sabem que la justícia és lenta, i segurament en aquest país encara més, però no sé si espereu una reacció una miqueta més ràpida, encara que sigui per veure que vosaltres heu fet aquest pas i a lo millor es poden plantejar les coses diferent.
No ho sé, de moment no tenim cap reacció des del Ministeri. Això nosaltres ho volíem estudiar. De fet, el recurs està presentat ja fa uns dies. Ara, quan un recurs d'aquests, en realitat, traspassen tot l'expedient, que és un expedient de més de 1.000 folis, i tenim 20 dies després d'examinar l'expedient de tot com s'ha fet el tràmit, per presentar formalment per quins motius el recusem, diguéssim, no? Li fem el recurs. Encara no hem rebut res, tampoc hem rebut cap comunicació del Ministeri, tot que això una mica per sorpresa nostra ha sortit publicat al BOE, que tampoc ens ho esperàvem. Sembla ser que el seu recurs que va al Tribunal Superior, al Tribunal Suprem, vaja, diguéssim, primer es publiquen allà. Vol dir que, bueno, estem una mica pendents. Reacció des del Ministeri ni de cap administració, zero.
Aquí no
ningú s'ha dirigit a nosaltres, ningú.
Aquí en el programa
ningú ha dit res.
N'hem anat fent seguiment amb vosaltres mateixos, amb les intervencions d'en Fede aquí en el programa i altres membres de la Junta. Vam arribar com a un punt on semblava que hi havia una conclusió, que era tema d'aigües exteriors i aquestes espècies que ja abans eren d'obligada declaració, amb l'afegit d'un parell o tres més d'espècies més. Continua igual en aquest estat?
Sí, sí, continua en aquest estat. És a dir, nosaltres el que... A més, fixa't, hi ha hagut interpretacions molt diferents de fins i tot dels nostres veïns. França ha establert que en el Mediterrà es tenen que declarar tres espècies, la tonyina, la llampuga i l'aurada, i en l'Atlàntic quatre espècies, la dorada, la tonyina, el llobarro i l'abadejo, que és una espècie que no tenim en el
Mediterrani. Exacte.
I això és el que... Exacte. I això és l'únic que tenen que declarar els pescadors francesos. Com pot ser que amb la mateixa llei aquí se'ns estigui demanant ara 64 espècies i a França 3 al Mediterrani i 4 en l'Atlàntic? Que a més a França has de tenir més de 16 anys per fer la declaració, si no, no cal que la facis, i els pescadors de terra només tenen que declarar el llobarro. Les altres espècies no cal que les declarin. És a dir, com pot ser que aquí estiguem en un extrem i en l'altre? No pot ser, és un absurd.
Això dona molta confusió, perquè han aparegut vídeos, bueno, per internet, per YouTube, per lo que sigui, i per fòrums, no? S'han fet comentaris, s'han fet vídeos de que la gent estava confosa si era aigües interiors, si era aigües interiors, si afectava absolutament a tot. Vull dir, el desconcert és majúscul a tots els nivells.
Efectivament, aquí hi ha un altre conflicte. En teoria, les captures a dintre d'aigües interiors són de competència de l'autonomia. I, en canvi, aquí les ha sobreposat i es té que declarar tot. De fet, amb l'última reunió que vam tenir a favor d'un any, ens va dir literalment la persona amb què parlàvem, que és un molt alt càrrec dintre de la Secretaria General del Mar, que va dir, lo vais a tener que declarar todo. Amb un to bastant agressiu.
Això sonava bastant a Tejero, eh?
Sí, una mica. Sí, sí. I per això li vam dir, escolta, parlem-ne, perquè fer el cap tu el que vols és que la gent et declari, i tu vols tenir aquestes dades. I si ho fem d'una forma agressiva, doncs no les tindràs. I és el que està passant ara, que la gent no s'està descarregant l'aplicació, per tant no pot fer les declaracions. hi ha gent que no sap fer anar un telèfon intel·ligent com per poder fer anar una aplicació. Llavors et diu, bueno, com que ja, si és una persona que no sap fer anar el telèfon, que anomeni un representant i aquest representant que faci les declaracions en nom seu. Clar, per exemple, jo ho podria fer pel meu pare. El meu pare, si li agradés pescar, que no li agrada, vindria amb mi, i, però té 90 anys, entens? Jo hi tindria que omplir la declaració. Si jo em baixo l'aplicació i em nomeno representant del meu pare, no puc fer les meves declaracions. Sí que ha d'haver-hi un tercer que es descarregui l'obligació. I absurdes. Està ple de coses així que no ho farà cap altre país de la Unió Europea. I tot això ho ha fet la Unió Europea, exactament, si vols et relato les espècies que ells volen controlar, que són, abans estaven en un annex que es deia 3, ara han canviat el nom i és l'annex 2. I són espècies que ells volen tenir sota control perquè ells entenen que tenen problemes i s'han de vigilar, s'han de controlar, s'han de tenir en compte. No tenien les dades de la pesca recreativa, sí les de la professional, però no la recreativa, i per això ens imposen aquesta càrrega. I si més, la tonyina, la bacora, una espècie que no tenim aquí al Mediterrani, el patudo, el peix espasa, les agulles, tot el que són agulla imperial, marlin blanc, el peix vela, que és molt curiós que ens obliguin a declarar el peix vela, que és un peix que no tenim a la nostra costa.
Tropical,
cap
exacte.
Costa ni a Canàries. Sí, 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 és un peix tropical. Tenia que declarar el lluç, el besuc, el llobarro, que és una espècie que ha entrat nova a la llista, el bacallà, que tampoc tenim a les nostres aigües, l'abadejo, que no tenim a les nostres aigües, al Mediterrani, sí, el tenen al Cantàbric, el llenguado i la llampuga, que també ha entrat com a llobarro nova aquest any. Aquestes són espècies d'interès de la Unió Europea. Per què em presentes una llista de 64 espècies?
Que... Sense sentit. Tornem...
Sense sentit. No sé què
sí, sí. Tornem a lo mateix. Doncs, Oriol, el que farem és seguir atent a això, evidentment, amb la secció, i seguirem atents als nous comunicats i a la divulgació també que feu des de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, perquè ens quedi una miqueta més clar aquest liu de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
Exacte. De res a vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant.
I així, parlant de pesca i parlant de Posidònia, arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fets siguin el fan. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què ha de passar.
Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans organitzada per la taula comarcal dels drets de les persones grans. Camina a Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala, amb escoles, entitats, centres de dia i casals de la gent gran. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament és responsabilitat de tothom.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't.
don't see myself up on that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Bona tarda, són les 5 notícies. Alternativa per l'Escala denuncia que el càmping Lacus hauria ocupat un terreny de domini públic.